a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ell mateix ho explicava el dia de la presentació del cartell, del programa, de les activitats de Corpus d'enguany, la setmana passada. Avui ha volgut en Ramiro Lena, fotògraf sitgetà, doncs, agafar aquest encàrrec que li va fer la comissió de Corpus a partir de l'aplicació d'unes tècniques particulars, diferents, curioses i que ens porten molt cap enrere. El resultat, doncs, repetim, és el que es pot veure en el programa de Corpus d'enguany. I recomanem, doncs, això, aquesta exploració d'una tècnica fotogràfica que a l'època dels mòbils i dels Instagrams i d'aquestes coses ja no s'utilitza, però doncs que té el seu què. Ramiro Lena, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es diuen aquestes tècniques?
Aquesta tècnica, bueno, les dues tècniques que he fet servir pel cartell i pel programa formen part del que és un grup de tècniques que es diuen tècniques fotogràfiques alternatives. Uh-huh. És a dir, són tècniques que difereixen de la fotografia en blanc i negre, a la qual es denomina gelatina de plata. Nosaltres, quan anem a una exposició o un museu, si mirem fotografies en blanc i negre, veurem que sota sempre hi diu, o en moltes ocasions, còpia a la gelatina de plata, que és el mètode més actual i tradicional per fer una fotografia en blanc i negre.
Anem al principi, ara ens explicaràs en què consisteixen, com es treballen aquestes tècniques, però d'entrada, tu reps un encàrrec de fer un conjunt d'imatges que permetessin il·lustrar el programa de Corpus, i entenem també, doncs, la portada i, per tant, el cartell d'aquest programa de Corpus. I en lloc de pensant, no sé, allò típic, el clavell, que és evidentment l'element fonamental per antonomàcia del Corpus de Sitges, te'n vas ja a buscar els clavells, però vistos d'una manera diferent. Per què?
Bueno, jo quan em va trucar la Núria Amigó, primer em va sorprendre que em truqués, no sabia per què, i em va comentar de fer el cartell de Corpus. Uh-huh. Ella em va parlar de fer el cartell del Corpus, i bueno, el primer que em va venir al cap va ser una mica de por i nerviosisme pensant en el cartell de l'any passat, perquè el cartell, jo crec que el cartell de l'any passat és boníssim, és un uh-huh. dels millors que s'han fet. Està fet també per un amic, que és el Matías Gran, i crec que és, bueno, que és difícilment superable. Llavors se'm va posar en un compromís, no? El primer que vaig pensar és, bueno, i ara jo què faig, no, amb això?
Però cada cartell és diferent, no?
Exacte, i aquest va ser una mica el que em va ajudar a prendre un camí o un altre, no? Evidentment, com que soc fotògraf, havia de ser un cartell fotogràfic, però jo sempre que arribo en càrrecs d'aquest tipus sempre em dóna la sensació de que hi ha tècniques millors, a part de la fotografia, per dur a terme l'encàrrec. Llavors va ser difícil trobar un camí, no? I bueno, finalment em vaig decidir per unes tècniques que jo... Són unes tècniques que jo vaig aprendre a l'escola fa molt de temps, als anys 90, principis dels 90, jo ho vaig estudiar a la universitat, i des de llavors ho he seguit fent intermitentment, no? Uh-huh. Per segons quines coses, i vaig pensar que seria una bona oportunitat per recuperar aquesta tècnica, perquè no vaig trobar que fer una fotografia digital o una fotografia en color no li vaig trobar el camí. Llavors uh-huh. vaig tirar per aquí amb una mica de por, sabent que possiblement hi hauria molta gent que no ho entendria o que no els hi agradaria. Però bueno, vaig dir, mira, si agafem per aquí, hem de continuar.
D'entrada, el primer que crida l'atenció és que, clar, per una festa amb tanta color com és el Corpus, la uh-huh. imatge Sí, en blanc i negre.
Sí, aquest va ser un dels dilemes que vaig tenir, no? I això ho comentava amb la meva parella, aquestes coses que fas, no? De comentar-ho a casa, i li deia, bueno, però tu creus que la manca de color serà un problema? Jo sí, tenia aquesta por, no? Però, per altra banda, vaig voler fer una cosa diferent, no? Jo crec que és la meva aproximació a totes les feines que faig, és què s'ha fet abans i com podem fer una cosa diferent que afegeixi valor a la feina, no? Perquè per fer sempre el mateix...
Un clavell maco sempre serà un clavell maco, i fer-li una fotografia amb un clavell maco, doncs diguem que si s'encerta una miqueta el color, el focus, i no hi ha gaire més secret. Fer-li una fotografia simple amb un clavell.
Tot i que t'haig de dir que el clavell és una de les flors que són més difícils de fotografiar.
Per què?
No sé, no és una flor que sigui així com la rosa o l'orquídea, que són flors així molt exuberants i molt... Que trobo que, i bueno, si et fixes, hi ha molts fotògrafs que escolleixen aquest objecte per fotografiar. Hi ha poques fotos de clavells.
De clavells.
Més de, potser, pintura, la trobaries, però és una flor difícil. I la veritat és que a mi tot el procés de fotografiar el clavell em va costar bastant. Això és una feina que no és d'una setmana. Això, jo crec que em van encarregar això l'any passat, al setembre o per allà, i des de llavors jo he anat fent fotos de clavells, de rams, de tot el que puguis imaginar, i he anat fent proves. O sigui que ha sigut un procés molt, molt llarg.
D'acord. Un procés molt llarg que ha desembocat en quantes imatges?
No et podria dir. Milers. A l'exposició que hi ha ara al Saló Blau, hi he escollit unes 18-19. Però d'aquestes 18-19 hi han múltiples còpies de la mateixa imatge. És a dir, que el mateix negatiu potser té 20, 30, 40 versions més o menys exitoses.
D'acord.
Hi ha fotos que no han sortit bé, perquè és un procés molt aleatori, que a vegades no surt o surt malament, i llavors ho has de descartar. I bueno, el resultat són piles i piles de paper a casa.
A veure, anem al procés. Són dues tècniques, la cianotípia i la tècnica del paper salat, segons explica el mateix Ramiro, en fa 5 cèntims en la presentació que ell mateix fa d'aquest projecte de cartell en el programa de Corpus. Aquestes dues tècniques ens remeten, doncs, a la fotografia del segle XIX.
Sí. Sí, heu de pensar que al principi de la fotografia hi va haver molta investigació per trobar una tècnica que fos que es mantingués, que pogués durar en el temps, no? Perquè l'enregistrament de la imatge estava controlat, es feia feia molt de temps amb la càmera lúcida, per exemple. Però el fet de mantenir una imatge en paper per un temps llarg no estava molt aconseguit, i van haver molts fotògrafs i químics que van provar diferents tècniques que els permetés plasmar imatges en paper, no?, per un temps prolongat. I entre tantes tècniques hi van haver que van tenir més o menys èxit, i una de les que van triomfar molt i van tenir un període de bastant èxit va ser el paper salat, no? El paper salat és una tècnica molt senzilla que el que fa és fa servir sals de plata, no? Nitrat de plata com material sensible. I després la cianotípia és un altre procés que no està basat en la plata sinó en el ferro. I com aquests hi ha moltíssimes tècniques que jo també he fet servir, com poden ser la platinotípia, la goma aràbiga, el que és el... Ara no em surt el nom, bueno, però és una altra tècnica basada amb la goma aràbiga i el dicromatamònic. I com aquestes tens moltíssimes tècniques que són molt semblants. Totes es basen en sensibilitzar un paper, que normalment és un paper resistent a l'aigua, que pot ser un paper d'aquarel·la, etc.
Per tant, no ens basem en negatius, sinó, o no ens basem en el que entenem nosaltres com el negatiu fotogràfic de tota la vida, que hem utilitzat fins la irrupció del digital.
Sí que ens, perquè la imatge original l'has de capturar en un negatiu.
D'acord.
Després, la còpia, no, el que fas en paper, és una còpia a partir del negatiu.
D'acord, és la tècnica del revelat.
Exacte. És com si fos, com si tu fessis les fotos que feies abans en negatiu i després havies d'anar al laboratori i a fer una ampliació en paper en blanc i negre o en paper en color, però d'una manera diferent. Aquestes impressions es fan per contacte, i la impressió per contacte vol dir que tu agafes un negatiu de, si és de, pot ser de qualsevol mida, però quan més gran és la imatge que obtens, i simplement sensibilitzes el paper, poses el negatiu a sobre i l'exposes a la llum solar, i amb això ja tens la impressió.
S'impressiona.
És una de les coses que crec que comento al programa, que com que és per, com la impressió és per contacte, el negatiu ha de ser de la mateixa mida de la foto que vols obtenir, i jo he fet servir negatius bastant grans, que van des del 10-12 centímetres a 13-18 centímetres i 20x25 centímetres, que són les mides estàndard de la pel·lícula que pots comprar encara avui en dia. I per això fas servir càmeres antigues. Jo la càmera que he fet servir és una càmera del 1900, i en moltes ocasions he fet servir objectius que són del 1800 o del 1900.
Déu-n'hi-do.
Objectius antics.
Clar, perquè això amb una càmera convencional, òbviament, és impossible, seria inviable, tindríem un negatiu tan petit que no ens permetria fer la...
Sí i no, perquè el que també es pot fer és, tu pots fer una foto digital, per exemple, i pots treballar la foto a l'ordinador per tenir un negatiu i imprimir un negatiu d'aquesta foto digital en un acetat o en un paper de pel·lícula o un tipus d'aquest. I amb això pots obtenir un negatiu que en origen és una foto digital. O també pots fer un negatiu analògic, ampliar-ho en una mida més gran.
El mateix negatiu
i tenir un negatiu de mides grans per fer un contacte.
Per fer aquesta tècnica de contacte. Per tant, hi ha un procés primer de captació i després hi ha un procés de revelat.
Exacte.
La captació difereix molt del que seria una captació que nosaltres puguem entendre, allò agafar la càmera i fer la foto?
No, és exactament el mateix, tot i que fent servir càmeres antigues i càmeres de plaques, que es diuen, és un procés bastant més lent.
Ara ens imaginem el Ramiro amb una càmera d'aquelles velles
de fusta
amb tres potes, posant-se
la manta
sobre el cap i fent la foto, és allò típic de les pel·lícules.
Ha sigut així.
És a dir, aquesta primera amb un objectiu del segle XIX.
Sí, ha sigut així.
Que són objectius? Com són un objectiu del segle XIX?
Són aquests, segur que els heu vist, són aquests de llautó, no? de color daurat, que poden cridar l'atenció pel seu aspecte, però tota la història de l'òptica fotogràfica es va crear en els inicis de la fotografia i no ha canviat gaire. O sigui, el que ha canviat en les òptiques que fem servir ara és potser els recobriments que tenen els vidres dels objectius, etc. Però els objectius a l'època són objectius extraordinaris. O sigui, la qualitat que donen és increïble. I és una de les coses que a mi em va sorprendre quan vaig començar amb aquests objectius, perquè jo havia començat amb objectius moderns, i quan vaig començar a fer servir aquests objectius vaig dir, però escolta, això dona la mateixa qualitat o millor que els objectius que es fan ara. I és una de les qualitats. Sí que li confereixen uns detalls diferents de desenfoc, etc. Coses que potser són més fàcils de veure per un professional o una persona que està habituada a aquest tipus de fotografia, no? però sí que els hi dona un caràcter especial.
D'acord, però són objectius que poden, és a dir, treballes igual la profunditat de camp, treballes igual el punt d'enfoc, treballes igual la lluminositat que amb un objectiu...
Més o menys sí.
Més o menys.
Més o menys sí. Una de les qualitats que tenen les càmeres aquestes de plaques és que, com deies, la profunditat de camp canvia molt. S'escurça moltíssim, és a dir, tu la profunditat de camp que tens en format petit és molt més gran que la que tens amb una càmera de format gran.
Llavors, això vol dir que cal afinar molt el tiro.
Exacte. Però també ens dona aquestes, una de les coses que veureu a les fotografies és aquests desenfocs, no? Que tu pots enfocar en un mil·límetre i fer que la resta estigui desenfocat, no? Que és una opció estilística. O sigui, això no està fet així perquè no donés més així la tècnica, sinó perquè jo he volgut que fos així.
D'acord. Això és com si obríssim el diafragma amb una càmera actual.
Exacte.
Doncs aquí ho fem al revés. Aquí directament ja ens dona com si el diafragma estigués tot obert.
No, bueno, tu pots tancar el diafragma d'aquests objectius, però jo he decidit fer-ho tot amb diafragma obert.
D'acord.
Que és, bueno, és una tendència també molt extensa en tot tipus de fotografia, en la fotografia digital també. Però bueno, ha estat així.
El que passa és que, a diferència del que ara ja estem tots plenament acostumats, que és a veure prèviament la imatge en un visor i fins i tot poder apuntar, de dir, bé, doncs acostem, obrim, tanquem, fem... Aquí, anava a dir, tot és, com dirien els castellans, a pelo.
Sí, 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 absolutament. Sí, sí, sí. A més, compte que la imatge que tu veus en el visor de la càmera està invertida. Està capgirada, però de totes maneres, d'esquerra a dreta i de dalt a baix. O sigui que la composició és difícil. T'has d'acostumar.
L'has de fer el cervell, la composició.
Sí, sí, t'has d'acostumar. I bueno, i això afegit al que et comentava abans, no? Que el clavell no és... una de les flors que puguis dir més... No?
Exuberants.
Més fàcil, ha estat difícil. Jo em vaig passar molt de temps fent fotos i comprant moltes flors sense dir a la floristeria què estava fent, no? Perquè jo anava allà i demanava cada setmana més clavells, més... No, però d'aquest tipus, o sigui, em mirava amb una cara com dient, però tu què vols, no?
Aleshores, hem passat del procés de la captació al procés de la reproducció, de la impressió d'aquesta imatge. La captació, entenem, es fa doncs, obrint i tancant i queda ja impressionat sobre el negatiu i aquest negatiu que hem quedat que era un negatiu de la mida estàndard que després volies fer la impressió s'havia de passar a la càmera de fosca per fer doncs, el procediment antic d'impressió, sí. Però amb unes peculiaritats que són les tècniques que s'utilitzen.
Exacte. El revelat del negatiu és el revelat de sempre, de tota la vida, no? Jo l'he fet a casa, són coses que pots fer al lavabo de casa, o sigui, és molt, molt senzill, i és un revelat de com reveles el negatiu de 35 mil·límetres de fa temps. De vegades em fa cosa parlar d'això perquè sé que hi ha molta gent que no ha viscut això. Perquè ja estem un...
A fa 10 anys encara s'entenia, ara hi ha molta gent que diu, però és que les càmeres portaven algú dins.
Exacte, sí, sí, llavors clar...
Que no era una targeta de memòria.
De vegades no sé si ho haig d'explicar o no, perquè sé que hi ha gent que no ho ha viscut això, no?
Bueno, expliquem-ho sumerament.
Bueno, abans les càmeres feien servir rodet, no una pel·lícula de negatiu, no? O transparència.
Era 35 mil·límetres, que era la clàssica, però...
Hi havia més formats, hi havia 6x6, 6x7, centímetres, etcètera, no? I de fet tots els que són de la meva edat bueno, i hem començat a treballar en la fotografia, hem començat fent servir el format analògic. Ja abans tu, quan et demanaven una feina, no existia el digital i ho feies en pel·lícula. I era així.
Era molt més car tot plegat,
era molt,
oi?
Molt més car, sí, 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 era molt més car i tenies aquesta incertidumbre de no saber fins que no anaves al laboratori que havia sortit,
que havia,
no?
Havia sortit.
Si havia sortit bé o no. Bueno, i això, quan va aparèixer el digital, va desaparèixer totalment. No? Tu ara vas als laboratoris de Barcelona professionals i això ja no existeix.
Em sembla mentida, eh? Com ha canviat els temps i fins i tot que ara seria tan fàcil fer fotos. fàcil, sí, entre cometes, perquè en el fons no deixa de ser una tècnica fins i tot artística, però hem abaratit el procediment i hem facilitat, hem globalitzat o universalitzat l'accés a la possibilitat que qualsevol persona faci fins i tot bones fotos.
Sí, i el qual jo crec que és bo. Hi ha molta gent que se sent una mica agredida, no?, en el camp professional, perquè hi ha molta gent de fora que no té estudis o que no té l'experiència i s'ha ficat en el camp de la fotografia, però hi ha gent que ho fa molt bé. I crec que, bueno, jo crec que és bo que es normalitzi, que tothom que li agradi ho pugui fer. Jo no veig un problema en això. Hi ha una frase del Coppola de fa molt de temps, que quan va aparèixer les càmeres de vídeo domèstiques, de l'VHS, etc., ell s'ho va prendre com una cosa genial, el poder apropar a tothom la possibilitat de fer pel·lícules. I jo crec que aquest és l'esperit.
Per tant, doncs, estem en un sistema antic, un sistema analògic, a més utilitzant tècniques de fa més de 100 anys, que es van fer en el laboratori a casa teva també?
Jo és que no tinc ni laboratori. Això, vaig segrestar un dels lavabos que tenim a casa i era muntar i desmuntar. Sí, no és que jo tingui un laboratori a casa ja muntat. Això és tan senzill de fer que tu pots muntar, fer el que tinguis a fer i desmuntar.
D'acord.
Sí, és bastant senzill. Són unes tècniques que tothom les pot fer.
Hem d'entendre ja una palangana, oi?
Bueno, són cubetes, no? Les cubetes que fa servir de fotografia, però que no has de fer servir líquids ni químics estranys ni coses rares. En el cas de la cianotípia és super senzill, perquè només fa servir aigua. Llavors no és tòxic, o sigui, és molt fàcil, i és una de les coses que a mi m'agradaria, si es dona el cas, fer tallers o una cosa d'aquest tipus per ensenyar-la a la gent que es pot fer, i és molt senzill. La cianotípia és una de les tècniques més senzilles de tots aquests processos alternatius fotogràfics, perquè surt moltes vegades, hi ha un percentatge d'èxit molt alt, és fàcil que et surtin les imatges, i no requereix de químics ni líquids ni coses molt, molt especials. El paper salat és una altra cosa. Però el que feia era això: una vegada jo tenia revelat el negatiu, moltes vegades el que feia era escanejar-lo al meu ordinador per veure la imatge positiva, com havia sortit, i decidir si aquell negatiu valia la pena fer una còpia o no. I una vegada tenia decidits els negatius que volia processar, era qüestió de sensibilitzar el paper. En el cas de la cianotípia, són dos líquids que barreges i els apliques amb un pinzell a un paper, el deixes assecar, quan està sec, en 10 minuts, poses el negatiu a sobre, fas una premsa de contacte, és a dir, com un marc amb un vidre, i fas un sàndwich, i el treus al balcó, a la llum solar. L'exposes de 5 a 10 minuts i ja està, ja tens la impressió feta. L'únic que has de fer és tornar al laboratori, ficar-ho en aigua corrent, i la imatge es revela sola. I és tan fàcil com això.
D'acord.
I d'aquí obtens una imatge que, com el nom diu, cianotípia, és una imatge de color cian, de color blau. El que passa és que tu, amb això, després tu pots fer viratges, pots fer servir te, cafè, diferents tipus d'àcids per canviar aquest color blau per un altre.
Sempre un monocrom, però de la tonalitat o de la varietat de cromàtica que escollis.
Exacte. En el cas del cartell, en el cartell potser no es veu ben bé, perquè és una tècnica que és molt difícil de reproduir, no? Sobretot en cartells, en impressions així de moltes còpies, és difícil que s'apreciï el detall. Però l'original és una còpia que encara es veu una mica el blau del cian de la imatge original, i es veu una miqueta també el viratge que vaig fer amb T, que és com una, hi queden com blaus i taronges i grocs, hi ha una barreja, és molt més, hi ha més detall en
l'original. És més ric l'original que, no, sí, que no pas la reproducció que se n'ha pogut fer.
Sí, però bueno, són aquestes coses que has de... No? Coses de la impressió.
Òbviament, doncs, un quadre d'un pintor sempre, exacte, és millor l'original que la reproducció, encara que sigui en color.
És el mateix cas, sí, sí, sí. Però tot i així, jo estic bastant content amb el resultat, i bueno, aquesta és la tècnica de la cianotípia. Després, les altres imatges que veieu, que són més monocrom i que són com més en blanc i negre, són la tècnica del paper salat que parlàvem abans, que és una tècnica que es fa exactament el mateix. En comptes de sensibilitzar el paper amb aquests dos líquids de, sí, la cianotípia, es fa un bany d'aigua salada, d'aquí ve el nom, i una vegada s'ha assecat, fas un bany de nitrat de plata. I una vegada s'ha assecat això, fas el mateix que la cianotípia. Poses el negatiu en una premsa de contacte, te l'endús al carrer, al sol, fas l'exposició, i el revelat sí que en aquest cas és més complicat. Has de fer altres líquids, s'ha de fixar, etc. És una miqueta més complicat. I és un procés que és molt, molt difícil que et surti bé. Depèn molt del paper que facis servir, del moment. O sigui, d'aquestes et puc dir que tinc milers d'imatges que no van sortir bé i que vaig haver de descartar. Però quan et surt bé, és un goig. La veritat és que té molta definició, és una tècnica molt, molt bonica.
Per tant, el negatiu després es pot reaprofitar per fer més imatges?
Clar, 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 clar.
Sempre.
Sí. Jo guardo els negatius i ara podríem fer una altra tanda de còpies.
Amb qualsevol d'aquestes tècniques.
Exacte. O fins i tot d'altres tècniques. Platinotípia, el que volguessis fer.
D'acord. Per tant, el resultat final que vas obtenir després d'aquesta feinada, entenc que a partir de la motivació pròpia per fer-la, però en el fons una feinada, ha respost al que et plantejaves al principi?
Sí, sí, sí. Ha sigut un camí, no? D'anar de dubtes, de moltes dubtes, de preguntar-te si allò que estaves fent era el que volies fer... sobretot si agradaria, perquè clar, tenir un vincle amb el teu poble, jo sóc d'aquí,
això fa,
clar, coneixes a la gent d'aquí i bueno, això t'afecta d'alguna manera en el procés, no? Sempre un intenta fer allò que pensa que ha de fer i que estàs convençut que has de fer, però hi ha un racó del cervell que diu, ostres, i què pensaran els meus veïns, els meus amics, no? La meva família, etcètera, no? Els meus coneguts, la gent que m'ha encarregat aquesta feina. Llavors, sí, el resultat, jo estic content i és el que m'havia plantejat en un inici.
Anava a dir, tot i aquesta prevenció... Entenc que el Ramiro el van felicitar el dia de la inauguració.
A mi em va sorprendre molt, perquè jo, com et deia abans, jo em pensava que em perseguirien pel carrer, no? Em dirien, però què has fet? Això és un desastre. I ho vaig comentar moltes vegades amb la Núria i amb el Ferran, no? I amb la Dolors. I dèiem... I ells em deien, bueno, segurament sí. Segurament sí, hi haurà molta gent que no els agradarà. Però jo crec que ho hem de fer, i en aquest cas jo de veritat haig de donar les gràcies a la Núria, a la Dolors i al Ferran, perquè em van recolzar moltíssim, em van respectar molt tot el procés, totes les meves decisions, i en tot moment ells van estar totalment d'acord en tot el que feia, i jo els hi plantejava aquests dubtes i els hi deia, bueno, no sé si això agradarà, si no, veieu que és molt fosc i no sé què i tal, i sí, bueno, però tu has de fer el que tu creguis i a nosaltres ens agrada i tira per aquí que està bé.
Vols dir que fins i tot el fet de que ara doncs, tot és digital i gairebé tot té una estètica uniforme, perquè les fotografies són com són, els mòbils fan les fotos, l'Instagram ha fet la feina que havia de fer... el fet de veure coses diferents també en el fons no deixa de ser doncs, una onada d'aire fresc.
Per mi, totalment, totalment. El que passa és que, bueno, ja has de comptar que hi ha molta gent que els hi costa el nou o el diferent, no? I això ho has de tenir en compte. Jo, com a professional, ho haig de tenir en compte. En les meves feines professionals ho has de tenir present sempre, no? Però sí que és una, potser una mica un desafiament de dir, bueno, hi ha tot això altre, no? Existeix tot aquest altre món que potser no coneixeu o que està oblidat i que encara és vàlid, no? I pot aportar. Jo sempre, quan estava fent aquesta feina, pensava en el resultat d'aquí a 10-20 anys, no? D'alguna persona que agafa tots els cartells de Corpus de molts anys, no? De 50-60 anys, i diu, aquest és el procés, no? Com ha anat canviant segons els anys, no? Segons les tendències que hi havia al moment, i poder oferir a la persona que està mirant tot això una visió diferent, no? De dir, bueno, i aquesta persona va tenir el valor, entre cometes, de fer una cosa que era una miqueta diferent de la tendència del moment i que ho ha fet pensant en el conjunt. Perquè és així, jo ho he fet pensant en el conjunt, no només en aquest any, no? Sinó de dir, bueno, que aquestes imatges complementin el que es va fer l'any passat.
Corpus té una història.
Exacte.
Per tant, doncs cal respectar i cal estar dintre d'aquest moviment que sí, representa, doncs, cada any.
És un relat, no? Uh-huh. És un relat de molts anys, i jo crec que...
Una manera curiosa de viure, no sé si alguna vegada algú ha pensat més enllà del seu cartell, com emmarcar el seu cartell dintre d'un conjunt dels cartells que ha fet altra gent, també.
Jo crec que sí, és una cosa que hem de fer sempre que fem, tots els que fem feines creatives, no? Uh-huh. Hem de pensar, bueno, com es veurà això d'aquí? Perquè a mi em passa, no? Que jo ara veig fotos meves de com vaig començar i penso, però què estava pensant, no?, quan vaig fer això.
Tot envelleix.
Clar, clar. Llavors, clar, fer una cosa que pugui durar el temps, mm-hmm, que puguis veure amb un cert, amb una certa dignitat, no?, que diguis, bueno, perquè jo hagués pogut fer una cosa més actual, més de moda ara, i hagués agradat, no?, una cosa més en color, una imatge digital que la sé fer, però
això té un punt d'agosarat.
Sí, era això, fer el canvi de l'any passat i una visió global de tota la història del Corpus, uh-huh, a més del concepte que hi ha darrere d'aquest tipus de foto, no? Uh-huh.
Perquè, clar, professionalment tu et dediques a la fotografia, sí, però no fas això, oi?
És que és el que et deia, si puc colar, sí.
D'acord.
I no colar perquè sí, sinó si jo veig que la feina que m'encarreguen això li pot aportar valor, ho proposo. Dic, escolta, jo faig això, crec que aniria bé fer una cosa d'aquest estil.
I llavors ja depèn de...
Depèn del client.
Del client, de l'agosarat, no, que sigui, també, clar, no?
No, però moltes vegades respon, no? I és el que deia abans a fora del micròfon. La primera feina que vaig fer a Sitges per l'Ajuntament va ser un fulletó d'activitats d'esport d'estiu, i jo vaig fer servir aquesta tècnica, i aquesta és una de les primeres feines que vaig fer a la meva carrera professional i la primera que vaig fer al meu poble. I jo ho miro ara i dic, ostres, això aguanta, està, va quedar molt bé, i és una imatge molt, molt similar a aquesta, no?
D'acord, és a dir que això serveix per il·lustrar flors, però per il·lustrar moltes coses.
Sí, si sí, es dona el cas i veus que pot quedar bé, jo crec que sí, es pot fer servir. Uh-huh. Hi ha moltes altres feines que no, que no tindria sentit. Sempre has de pensar en el resultat final, no?, en l'objectiu de la feina, què es vol transmetre, no? I si la tècnica t'ajuda, bé.
Ens queden 5 minuts. No hem parlat d'en Ramiro com a professional. Hi ha en el món, i ara ho dèiem, en un món ple d'imatge digital, i ple de la possibilitat que tothom faci imatge, quan vulgui, com vulgui, la portem a la butxaca, la possibilitat de fer imatge. Hi ha lloc per la fotografia, per un professional, per la fotografia? O cada cop costa més?
Jo diria, sí que hi ha lloc, no depèn de les tècniques ni dels nous invents tècnics, depèn del mercat i de l'economia del país. I sí, com a professional et puc dir que el camp de la fotografia pel nostre sector ha sigut la debacle. Tots aquests anys han sigut un desastre, perquè som potser a la cadena de feines potser la menys,
sí,
la menys important.
Sí, el més prescindible, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Llavors sí, ho hem notat moltíssim, però no ha sigut per la irrupció de més gent, sinó perquè vivim en un mercat que és molt pobre. Ja ho era en un inici, i ara s'ha afablit molt i bueno, estem on estem.
Perquè no només depèn del fotògraf que pugui fer una bona foto, sinó que també depèn que el client valori que per fer una bona foto cal algú que tingui coneixements de fotografia.
Sí, però això es dona. En la meva experiència això es dona. Jo treballo amb gent que té molt clar que, bueno, que ha de contractar un professional, i bueno, és el tipus de feina que faig jo, que és més en el camp de la publicitat. I bueno, això no veig que hi hagi gent que entri en altres camps, potser sí. Però benvingut sí. O sigui, jo crec que a la gent no li pots barrar el pas. O sigui, tothom ha de fer el que vulgui, el que pot, i bueno, ja el client després valorarà amb qui es vol quedar, no?
Però en qualsevol cas, el que dèiem al principi, en el moment que s'ha democratitzat tant la possibilitat d'això de fer fotos i fins i tot de fer bones fotos, perquè les càmeres que estan sortint actualment tenen les mateixes possibilitats que tenien càmeres professionals de tope de gamma de fa 20 anys, doncs clar, obren, democratitzen tant aquesta possibilitat que fa que clar, que el professional també hagi d'estar alerta.
Sí, però per molta càmera que tinguis,
sense el fotògraf no fas la foto, no?
Has de tenir cap, has de saber el que estàs fent, i després hi ha tota una part professional que és saber respondre a problemes imprevistos, no? Que això sí que t'ho dona un professional, no?
Correcte.
Se't planteja un problema que no saps com resoldre, i un professional que està acostumat a resoldre aquests problemes t'ho sabrà fer. Una persona que no, potser s'encalla i diu, ostres, ara aquí com en surto, no? Aquest és una part també, un afegit que és important.
Per un professional, un encàrrec com aquest és una cirereta?
Sí i no. Per mi, jo ho vaig dir a la presentació del programa, per mi és un orgull absolut, i sé que per la Dolors, la dissenyadora gràfica també, fer una feina pel teu poble. Que a mi m'encarregui gent del poble, que m'encarregui una cosa per fer pel meu poble, és un orgull. Per això estic contentíssim, i sempre he volgut fer coses pel meu poble. Jo crec que no hi ha cosa més bonica que et donin aquesta oportunitat. Així que sí, definitivament val la pena. Tot i que ha sigut molt difícil, hi ha hagut molta despesa.
Quan has dit sí o no, el no era aquesta por, el que...
Exacte. Aquest neguit de mirar el que es va fer l'any passat i dir, ostres, si això com puc estar a l'alçada d'això, que per mi és un gran cartell.
Per cert, que amb la dissenyadora us veu entendre molt bé.
Superbé. La Dolors és una passada, perquè jo sóc conscient que aquesta tècnica, aquest tipus de foto, poden ser molt difícils d'aplicar en un programa, en un cartell, etc. I ella ho ha respectat, i fins i tot jo crec que ha millorat la foto amb el disseny que ha escollit. I jo estic supercontent, ens hem portat superbé tots dos, i de fet la idea de fer servir moltes imatges va ser d'ella, perquè en principi a mi m'havien encarregat fer una sola imatge
al cartell,
que s'aplicaria al programa i al programa de mà, etc. I ella va dir, no, escolta, fem servir totes les imatges, i fins i tot fem cartells diferents i les apliquem a tot el programa. I jo crec que això ajuda moltíssim a veure tot el procés, perquè si et quedes només amb una imatge, dius, bueno, quina és la història al voltant de tot això, no?
Doncs podem ser d'aquesta manera més conscients sobre això, sobre aquestes possibilitats tècniques que ofereix la fotografia més enllà del que doncs és més habitual. Ramiro Lena, moltíssimes gràcies, felicitats pel cartell.
Gràcies. Volia dir que
ràpidament
estem plantejant fer una exposició a l'edifici Miramar, després de l'estiu, cap allà pel setembre. O sigui que encara estem parlant, però es podran veure totes les fotos a l'edifici Miramar.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins ara.